Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. La C-16 i la C-25 destaquen entre les vies que en aquests moments es troben entre els més de 60 trams a Catalunya on cal anar en cadenes a causa de la neu. Hi ha 3 carreteres locals també tallades i 86 trams amb presència de neu o gel. Hem sabut ara fa un moment que el telèfon d'emergència 112 ha rebut en les últimes hores més de 3.600 trucades, concretament fins a les 5 de la tarda, naturalment en relació amb el temporal de neu. La C-16 entre Berga i Bellver de Cerdanya i la C-25 a Espinelves són aquests trams, concretament, que ara comentàvem, entre la 60a, on cal anar en cadenes. Això passa en un dia marcat, evidentment, per la neu, però en què els camions ja han començat des de les 3 a circular, concretament per la C-32, l'AP-7 i l'AP-2, sense pagar peatge. L'afectació també ha arribat a les escoles. Més de 87.000 alumnes de prop de 300 centres educatius s'han quedat sense escola per la nevada, sobretot a les comarques de la Selva, l'Alt Empordà i el Gironès i la Garrotxa, comarques amb més centres tancats. Hi ha hagut, segons hem sabut també ara fa uns moments, 2 morts i més de 200 carreteres afectades pel temporal al conjunt d'Espanya, on també, evidentment, com ha passat a Catalunya, la neu, el vent i la pluja afecta tota la península, amb més incidència al nord d'Espanya. Els morts són un a Galdacao, a Biscaia, després de relliscar i caure per la neu, i un altre a Hinojós, a Huelva, pel pi que li ha caigut a sobre quan treballava precisament en la retirada d'arbres amb risc de caure. Passem breument a comentar l'actualitat política en aquests moments, perquè tenim algunes novetats. Dilluns podria arrencar l'anomenat Consell de la República, presidit per Carles Puigdemont. Després, el Parlament investiria, segons les informacions que circulen en aquests moments, Jordi Sánchez, president de la Generalitat, segons l'acord de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana. Això sí, amb la decisió pendent de les bases de la CUP. Precisament ara, en el mirador de l'actualitat, parlarem de la situació política amb aquesta incertesa que de moment es manté, tot i la perspectiva d'un acord imminent entre la majoria independentista. Abans, com sempre, el pensament del dia. Avui amb Jaume Aymar, director de Ràdio Estel i del setmanari Catalunya Cristiana.
Bon dia. La dona és protagonista en aquest proper número de Catalunya Cristiana. Llevat dels col·laboradors habituals, veureu que tots els altres són dones. El nostre setmanari reflecteix una evidència fàcilment constatable, la presència majoritària de la dona en l'Església. Molts ens planyem que aquesta major presència, que no és d'ara, no hagi tingut una correspondència proporcionada amb els llocs de responsabilitat eclesial que se'ls confia. Aquesta és una tendència que va canviar lentament, però que encara ha de vèncer moltes inèrcies. Pau VI va declarar doctores de l'Església les primeres dones, Teresa de Jesús i Caterina de Sena. Joan Pau II hi afegí Teresa de Lisieux i Benet XVI i Hildegarda de Bingen el 2012. Aquell mateix any, sota el pontificat del papa Ratzinger, l'Osservatore Romano va llançar un suplement, Donne Chiesa Mondo, Dona Església Món, que continua en l'actualitat i que ha abastat temes tan interessants com dona i ciència, el poder simbòlic del cos de la dona i l'islam, ortodoxes, protestants, etc. El dirigeix Lucetta Scarafia, professora d'Història Contemporània a la Universitat La Sapienza de Roma, que s'ha ocupat especialment de la història de les dones i la història religiosa, amb una especial atenció a les peculiaritats de la religiositat femenina. Scarafia ha explicat que el papa Francesc sap parlar a les dones, no les tem, les mira als ulls i les escolta. Francesc va felicitar personalment Lucetta pels temes de fons que aborden aquest suplement. Cada mes, el publica en castellà Vida Nueva. Carme Munté, cap de redacció del nostre setmanari, entrevista Scarafi en aquest número. La bibliografia recent sobre les dones i l'Evangeli abunda. Destaquem la recent obra d'Enzo Bianchi, Jesús y las mujeres, una insòlita visió del mundo femenino a través de les paraules de Jesús. Bianchi és assagista, monjo laic, prior de la comunitat de Bosse, que compta amb prop de 90 membres entre germans i germanes de 6 nacionalitats. Subratllem també el llibre Una iglesia con rostro de mujer, de Dolores Jara, carmelita missionera que viu i treballa entre nosaltres i que, resseguint les petjades del beat Francesc Palau, mostra un nou rostre femení de l'Església, fresc i atractiu. La dona, amb la seva corporeïtat, esdevé un lloc privilegiat per expressar el misteri de l'Església Comunió. També entre nosaltres les dones van assumint responsabilitats eclesials en les cúries diocesanes, en delegacions, en moviments i al capdavant de parròquies sense preveres. Però encara cal una conversió a totes les instàncies. Un altre motiu de reflexió quaresmal. Bon dia i guardeu-vos del fred i de la neu.
Ràdio Estel.
Si vols arrencar el dia en primera i acabar-lo en cinquena, el teu circuit és la Fórmula Lesant. De dilluns a divendres a 9:45 del matí a Ràdio Estel amb l'Albert Lesant. Un magazín ple d'energia, entreteniment i bona ràdio per passar els matins amb un bon somriure. De dilluns a divendres a 9:45 del matí, la Fórmula Lesant a Ràdio Estel. Albània t'espera per descobrir-te tots els seus tresors. Del 3 al 9 d'abril, el Club Més Amics et proposa un viatge a la petita ciutat de Cruja, l'amfiteatre romà de Burres, el monestir d'Ardenica o el centre històric de Berat i el Museu d'Onufri amb la seva col·lecció d'icones, entre d'altres. Del 3 al 9 d'abril, Albània amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
A 6 i 8 minuts, salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so i del Ferran Capdevila a la producció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Un temps avui marcat per la meteorologia, la neu, però en què volem analitzar avui tot aquest allargament de la incertesa que estem vivint els ciutadans de Catalunya de cara a l'horitzó de la investidura del president i la formació del govern. Es parla molt de les converses entre la majoria independentista i potser no recordem prou en les últimes hores que demà hi ha un ple al Parlament en què poden passar coses o poden saber-se algunes novetats. Aquesta majoria independentista, formada per Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP, intenta reconduir la negociació després de les últimes discrepàncies, algunes segurament derivades de declaracions judicials fetes per alguns investigats per rebel·lió al Tribunal Suprem. La possibilitat que aquest ple de demà aclareixi la qüestió dels terminis i comencin a comptar els dies perquè hi hagi govern o noves eleccions és una qüestió que també és ben present en el debat polític i en la situació en general. Estem pendents de possibles novetats en un moment de creixent preocupació de tots els ciutadans per la vida política i també una preocupació extensiva a tots els sectors de la societat catalana. Avui, amics oients, us preguntem a través de radioestel.cat: es formarà finalment un govern estable a Catalunya? Teniu tres possibles respostes. La primera, sí, hi ha voluntat d'acord i se superaran els obstacles. La segona, sí, però només si Puigdemont confirma el pas al costat. O bé una tercera opció, no, les dificultats són grans i anirem a noves eleccions. Podeu votar per una d'aquestes opcions, teniu temps fins a 6:45, o bé enviar-nos els vostres comentaris directes a radioestel.cat. Ens acompanyen aquí a la taula de l'estudi de Ràdio Estel, en el mirador de l'actualitat, Joan Morell, que és exalcalde de Pineda de Mar i militant del PDeCAT. Bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda a tothom.
També saludem Teresa Carreras, membre de la Junta de l'Associació de Periodistes Europeus a Catalunya i també corresponsal de la revista europea El Siglo, entre altres coses. Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Com estem?
Molt bé.
I saludem també Josep Vilavelló, economista, fundador, i també impulsor després del grup sènior del Col·legi d'Economistes de Catalunya i també amb experiència en la política per diverses raons. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, quina és la situació tal i com la veuen vostès actualment? Hi ha una possibilitat, i és que dilluns arrenqui a Brussel·les l'anomenat Consell de la República presidit per Puigdemont, que pot ser una mica la pantalla perquè després Puigdemont cedeixi el testimoni a un nou candidat a la presidència. No sé si creu que pot anar així la cosa.
Sí, efectivament, jo crec que pot anar així, jo crec que anirà així, perquè per ara estan negociant els dos partits principals, han ja negociat, ja s'han posat d'acord en moltes coses. Llàstima que les que transcendeixen no són les més interessants per a la ciutadania. Són importants perquè tothom vol tenir el director de TV3 de la seva corda, per entendre'ns. Però a la gent això no és el que li interessi més. La gent li interessa saber quin és el full de ruta, etc. Per tant, això ja està pràcticament acabat i aleshores ara estem pendents d'un pas més, que és que la CUP, que ja ha enviat a tots els seus militants i simpatitzants el document aquest fet firmat pels dos d'això. Ells es reuniran el dissabte a la tarda, i per tant, un cop la CUP hagi decidit què és el que fa, aleshores és el moment, com tu deies molt bé, Ignasi, doncs de començar a posar en solfa tot això. I el primer ha de ser realment a Brussel·les, si el Consell de la República comença a caminar, quines atribucions té, etc.
La qüestió també és quin valor tindria aquest Consell. Però bé, anem per parts.
Sí,
senyor Morell, senyor Vilavelló.
Bé, bona tarda. Jo coincideixo plenament amb la Teresa quan diu que segurament hi haurà un acord de forma immediata. El fet de que demà hi hagi ple, això ja vol dir que en alguns aspectes s'està d'acord. És possible que amb unes negociacions complexes com aquestes sempre hi ha serrells per arribar a un acord, i ara estem en el període habitual, vull dir que en qualsevol cas sempre hi és, i més amb les circumstàncies extraordinàries que estem. Hi ha balls de noms i d'allò que en diem quinieles, qui seran consellers, qui serà president, si serà un i renunciar perquè sigui l'altre. És evident que això és el que ven més mediàticament, és veritat, però jo penso, per la informació que jo tinc, que no és molta, jo penso que la cosa està bastant encarrilada perquè es pugui arribar a un acord, i el que ens convé que hi hagi un govern el més ràpidament possible aquí a Catalunya.
Però ara està molt llarg, ja. Jo crec que s'està fent...
Sí, sí, semblàvem que ens resignàvem una mica tots a tenir una situació d'impàs o de no investidura.
No, jo no crec. Jo no crec que amb això que et donaves...
Vostè creu que no?
No, jo crec que ningú resignava. Però realment, a vegades no som conscients de lo complexes que són aquestes negociacions.
Parlo de resignació en general, des de la pluralitat dels catalans, tant els que ja estan més en sintonia amb aquesta majoria independentista com els que no ho estan. Pensem tots que el govern ens convé a tots. Bé, senyor Vilavelló.
Jo no sé què faig molt bé aquí.
Però, vostè
no, és que davant de persones que estaven tan i estaven ben informades, jo no estic gens informat. Jo, per tant, seré una mica la veu del poble, que no està informat, que no sap el que vindrà, que va estar resignat al començament dos o tres dies, una setmana, però jo recordo que, a més, he vingut en aquesta mateixa ràdio exactament el dia 8 de febrer a parlar exactament el mateix d'avui.
Sí, i no hi ha novetats.
I no hi ha cap novetat
des
del dia 8 de febrer. El dia 8 vaig estar aquí parlant i avui vinc totalment desanimat. Desanimat, trist. Ojalà, tingueu raó, i sigui veritat que aviat hi hagi un govern que governi. I això és el que espero, que es posin d'acord, que no hi hagi més entrebancs, que la gent se sacrifiqui. Això sí. Hi ha molts de sacrificats, desgraciadament.
Dóna la sensació...
No perquè volen, però els que poden, que també ho facin i que arribem pues, amb un desllorigador d'aquesta situació tan trista.
Dóna la sensació que no és fàcil que un nou govern pugui començar amb certa normalitat si el candidat alternatiu a Puigdemont, que més o menys tothom dona per fet que això passarà, és un home, per exemple, que està a la presó, en presó
preventiva.
És
que no ho ha de ser. És
no,
que
no, no ha de ser Jordi Sánchez, per tant.
No, Jordi Sánchez no ha de ser, però no ha de ser normal.
No ha de ser normal,
és
però...
És a dir, s'ha de començar d'una altra manera.
Si és Jordi Sánchez i té una autorització judicial per presentar-se a la investidura,
per exemple...
No la tindrà
perquè el jutge creu vostè que no? Ja ha dit en un dels seus autos que aquest senyor no pot ser perquè té una...
Per la seva situació personal,
sí, seva
segons
situació
el jutge.
Personal. Exacte, no ho serà. Llavors jo crec que el debat està en saber si realment els partits són, entre cometes, irresponsables a l'hora de proposar-lo i per què el proposen. I aleshores jo, que soc periodista del Setmanari del Segle, estic entrevistant a tothom, sí. La més recent, la senyora Neus Munté, la presidenta del PDeCAT, precisament, i efectivament ells necessiten transmetre aquesta... Jo he sentit en alguna altra tertúlia aquest matí la paraula provocació i em sembla que no és una provocació, és simplement un deixar dit que aquestes coses no es poden fer, que aquí el president l'han de triar els catalans i no el pot triar el jutge Llarena ni el senyor Rajoy.
Això és evident, tot i que tenim un sistema indirecte, no?, de triar el president a través dels parlamentaris, però sí.
No, però els catalans a través dels parlamentaris.
Jo vull donar una mica de confiança en els responsables que estan portant a terme aquestes negociacions, una mica més encara, eh? I jo també entenc, comparteixo i també sento la gent del carrer que estem una mica desesperats perquè volíem veure ja acords i que el govern comença a funcionar. Però també és veritat que no estem en una situació de normalitat. Si en condicions normals, que dos o tres partits polítics que més o menys tenen un objectiu comú, però tenen ideologies diferents, persones diferents, ja no és fàcil arribar a un acord, entre cometes, imagineu-vos amb la situació que estem, eh? Que estem condicionats per gent que el tenim a l'estranger, Puigdemont i diversos consellers, gent que els tenim empresonats, gent que estan investigats, gent que han d'anar a declarar, que a vegades sembla que allà s'ha de dir el que volen sentir, perquè si no tanquen a la presó, condicionats en les converses que hi ha aquí. Tampoc no és un tema fàcil de portar a terme. I també és veritat que, donades les circumstàncies que estem, val més esperar una setmana o 10 dies, com dic jo, intentar fer-ho el més bé possible, que no precipitar-nos i després haver d'estar canviant candidats i improvisació constantment. Eh? Però és cert que la ciutadania en general... Tots van dir, bueno, va, que es posin d'acord, no?, al poble, diguéssim, i no entro en partidismes, eh?, perquè jo sóc d'un partit, però no he vist propaganda del meu partit. Tant els favorables a la independència com els que no, els que es mobilitzen, diuen, home, a la ciutadania ja han fet el que ens han demanat. Ara el que demanem als responsables polítics, aquest esforç, per fer possible el que es vol fer. I això és veritat que històricament a vegades algú ha hagut de fer un pas al costat i s'ha de fer, i a vegades també s'han de deixar tots plegats una mica els personalismes de cada un i arribar a un acord per governar per l'àmplia majoria.
Sí, deixant de banda les idees que vostès tenen, uns més propers a l'àmbit polític, com és el cas del senyor Morell, altres més lluny de l'àmbit polític, però també amb les idees pròpies, què creuen que hauria de passar perquè el govern comencés amb normalitat, o quin escenari preveuen? Evidentment, l'independentisme és un corrent perfectament legítim que té ara mateix una majoria parlamentària i pot entrar a començar una acció de govern. Però com es pot fer perquè no passi el mateix que ara fa 3-4 mesos?
Jo penso que està començant a passar. S'ha interrogat a un sergent dels Mossos, a 4 o 5 càrrecs, dels Mossos, que ells estan dient que no és exactament, que no és veritat els arguments del jutge Llarena per inculpar en les persones que se'ls condemna. Això per un cantó. Per tant, si hem de buscar alguna raó, potser ja començaria a canviar, perquè el que s'ha de fer és canviar un relat que és volgudament equivocat i que és una mentida. El relat del jutge Llarena i el relat dels jutges que estan buscant una conspiració, que s'ho fan lligar tot per demostrar que realment aquí aquesta gent han comès un delicte que els hi mereix 30 anys de presó. Mm. Vull dir que jo, a mi em sembla que no en tenim gaires de coses. I em sap greu el senyor Josep Vilavelló, que diu, jo estic desmotivat i tal, no?
Trist, sobretot.
Estic trist. Jo crec que no hem d'estar de tristos, perquè jo, que tampoc és que ser periodista sigui res de l'altre món, però sí que et dono un accés a tenir aquesta gent a prop. I ara, mentre estava parlant el Joan Morell, estava jo pensant... El temps, què és el temps? Pues no sé què és el temps, exactament. Però el temps és una cosa que és subjectiva de cadascú. I quan jo vaig al Parlament, que és normalment on te vaig a fer les entrevistes o a les seus dels partits, jo tinc la sensació, i m'hi ha fet pensar ell quan ha dit el senyor Joan Vila, quan ha dit Josep Vila, quan ha dit això de que està desanimat. El temps és diferent pels que estan electes, pels que estan a dintre de la negociació. Ells tenen uns calendaris. Nosaltres, des del carrer, voldríem que tot ja passés.
Sí, o que anés una mica amb certa normalitat. La preocupació que mostra el senyor Vilavelló segur que és compartida per molts catalans.
Però pensin no pot el que ser pensin. Normal. Sí, això sí, no sí. pot ser de normal. No
sí, sí,
pot ser normal.
Vostè creu que no.
Jo estic convençuda que no pot ser normal perquè ja no és normal des de fa mig any. Ja no és normal dir que vols fer un referèndum que no te'l deixin fer. Ja no és normal que es canvi el relat d'aquesta manera tan exagerada, perquè a mi això em sembla exageradíssim. No, jo crec que no ho és de normal, i com que no ho és, els partits han de tenir imaginació i han de fer coses perquè realment es vegi.
En el terreny polític segurament cal una solució imaginària, però després la justícia està actuant per la seva banda.
Però la justícia, si l'altre dia vau escoltant el senyor Joaquín Urías en el programa de les preguntes freqüents, sí. A mi sí que em va desanimar bastant, perquè ell el que estava explicant, i jo ho diré molt breument, doncs que en aquí el Tribunal Superior de Justícia, el Tribunal Suprem, és el punt màxim del triangle, que per sobre seu no té ningú més. En canvi, els altres estats europeus, més democràtics, sí que escolten i fan molt més cas de les lleis europees i internacionals. Nosaltres, Espanya, és un dels últims països en compliment de la legislació. Se la passen pel forro. Per tant, si només tenim el Tribunal Suprem com a...
No, Constitucional.
El Tribunal Constitucional,
no, no el
sí.
Suprem.
No, perdona, sí, exacte.
Bé, el Suprem és el que està jutjant...
També té problemes, sobretot en l'àmbit fiscal, que és el que sí. jo reconec, sí. d'impostos, que se l'han tombat els Tribunal Europeu.
Però jo
I no això. Recordaré el tema de la declaració de renta conjunta o separada, sí. que va ser un senyor de Tortosa, ell solet, que vol aconseguir-ho, i moltes altres coses.
Sí, sí, li agraeixo que rememori fets històrics, encara que siguin de fa temps.
Deixa contestar a la Teresa. Jo estic d'acord, bastant amb el que dius. Jo he expressat la meva preocupació i la meva tristesa per reflexar una mica el que hi ha. Aleshores, jo el que diria és que davant d'aquesta forta agressió que estem sofrint...
Exacte.
I jo no sóc independentista, jo ho dic, però és igual. Reconec que estem sofrint una forta agressió. No donem arguments perquè ens segueixin pagant. Siguem, Mas ho deia, siguem astuts. No ho va ser gens, eh? No ho va ser gens. Aquesta l'astúcia d'en Mas no ho va ser-ho. Siguem astuts i prudents a la vegada. No provoquem
potser
més.
Més realisme, no més possibilisme.
No provoquem més, perquè els hi serà tan fàcil. Si col·loquem com a nou president amb un senyor, el senyor Sánchez, al qual jo tinc tot el respecte, i al qual jo opino que tindria que pogués estar avui aquí a la ràdio, i ho dic amb tota força.
O demà al Parlament, vaja.
Demà al Parlament, i podria estar aquí. Però no hi és. Aleshores, no donem excuses, siguem... més que astuts, jo diria una mica prudents.
Realistes, possibilistes, dèiem.
Exacte.
Senyor Morell.
S'ha de fer bé, però hem de tenir en compte que en situacions normals, el president de Catalunya, diguéssim, l'escullen els diputats que han sortit escollits. Val?
Escollits per pel tant, poble, elecció indirecta.
En una situació normal seria que el que tregui majoria al Parlament de Catalunya perquè té suports sigui el president. Aquí tot apuntava que hi havia una àmplia majoria que proposaven el Carles Puigdemont. Val? Molt bé.
De fet, formalment així ho ha proposat el president del Parlament.
Des de Madrid, instàncies, etc., diuen que no pot ser. Bueno, per exemple, ara per no allargar-nos amb el torn de dir, vale? El senyor Sánchez tampoc no pot ser per no sé qui. Un diputat que estigui investigat tampoc... A veure, això no pot ser perquè dona la impressió que des de Madrid només retiraran el 155 o hi donaran el vistiplau si és un candidat que els hi vagi bé. Jo crec que aquí tampoc no hi hem de passar-hi, eh? Jo estic d'acord amb tota la dificultat que pot comportar restaurar l'antic govern, que torni el president amb les circumstàncies que hi ha, però que tampoc no pot ser que ens indiquin qui té que ser el president de Catalunya. Ho han d'escollir els diputats. I com que això que sembla tan elemental, tan democràtic i tan fàcil no es pot portar a terme, tot és tremendament més complicat. I veurem aquests equilibris fins a on es pot...
Jo demano prudència i demano...
Sí, ho ha dit clarament. Sí, sí.
Però de totes maneres... I no vull entrar en polèmica, eh? No vull entrar en polèmica, però és que si no ho dic... I si ho dic, entrarem en polèmica. Però no és el primer cas que es presenta que la persona que els catalans van votar per ser president, que era el senyor Mas, resulta que no ho va ser-ho. O sigui, que això ja ha passat. I va ser...
Però no ho va ser... Però no ho va ser per què?
Per una imposició...
Perquè la CUP no ho va acceptar.
D'un altre partit, que també era català.
Però això és el joc democràtic, per favor. Això entra dintre del joc democràtic. El que està descrivint el Joan...
Jo he dit que no vull fer polèmica.
No hem d'oblidar que quan van venir les eleccions, els partits de Madrid deien no, que es presentin en Junqueras, que es presentin en Puigdemont, que es presentin els de la CUP, i a veure si guanyen, que es presentin i que guanyin.
I han guanyat.
Perquè estaven convençuts que possiblement no es
guanyarien.
I han guanyat.
Com que van guanyar, home, també haguéssim pogut dir és anticonstitucional que es presenti, per tant, no van fer-ho perquè es pensaven que no guanyarien. Ara que han guanyat i que veuen que tenen prou suport, per tant, jo crec que aquí estem d'acord que hem de fer les coses bé, però és molt complicat, perquè tampoc no podem...
No hi ha marge, vostè que està més en la política, senyor Morell, i els altres ens queda poc temps, no hi ha marge perquè es pugui buscar un candidat de consens que no tingui ara mateix càrregues judicials?
Hi seria, el marge hi és. Sí. Però el que passa és que els partits, des del meu punt de vista, jo li volia dir amb ell, ell ha dit abans...
Josep Vilavelló.
Sí, Josep Vilavelló. S'ha de ser prudent. Jo crec que prudent ja no se n'ha de ser. Ja no se n'ha de ser. Jo crec que s'han de fer les coses justes, com va fer el president del Parlament i l'alcaldessa de Barcelona a la inauguració del Mobile. Tot el món es va assabentar, simplement per una actitud molt... molt... no sé com li diria.
Sí, un gest de no anar-hi a la recepció.
Per una actitud gestual de que aquí hi ha problemes. I si anem sent prudents i sempre anem tapant, no se reclamen els problemes.
De manera,
per tant, que jo crec que sí que hi ha la possibilitat de trobar una altra persona, però... ells s'intenten forçar una mica perquè es vegi el que està passant.
El que passa és que, i hem d'anar acabant, disculpin, si es forcen molt les coses, pot passar que hi hagi impugnacions, recursos, i acabem amb noves eleccions.
No, ara n'hi hauran, ara n'hi hauran.
N'hi haurà, per això,
n'hi hauran.
Si és Jordi Sánchez, per exemple.
No, i encara que sigui un alt... si fos un que no té càrrecs, potser no.
És cert que, en condicions normals, una persona que ha de fer president d'un país ha de procurar el país, vale? Per tant, en condicions normals, amb això tothom ho entén.
Clar.
Que Puigdemont no és viable.
No, jo no dic que no sigui viable, dic que en condicions normals és lògic que estigui aquí, igual que també seria lògic que una persona que ha de fer de president de Catalunya no estigués condicionada a la seva llibertat amb una presó, vale? Ara, dit això, si són demòcrates i s'escull, a més, per uns delictes que encara no han estat jutjats, entre d'altres coses, perquè... aquest país ens omplenem la boca.
No està jutjat.
Que un és innocent fins que demostri el contrari.
Sí, sí.
I que estan empresonats sense judici. Per tant, hi hauria molt que parlar. Per tant, jo crec que amb tot això han de fer encara una mica més d'esforç per ser capaços de trobar la solució.
Que per mi en fan molts partits.
Avui amb l'exalcalde de Pineda de Mar, Joan Morell, la periodista Teresa Carreras i l'economista Josep Vilavelló hem compartit l'actualitat. De la pregunta del dia, amics oients, guanya la tercera opció, no es formarà un govern estable a Catalunya i hi haurà noves eleccions, un 50%. Relativament a prop, el 36% pensen que sí, hi ha voluntat d'acord i se superaran els obstacles, i un altre 14% diuen que sí, només si Puigdemont confirma el pas al costat. De fet, hi ha un empat entre el sí i el no, per entendre'ns.
A veure si tenen rols oients. Però a mi m'estranyaria molt que no es filés tan prim com per anar amb unes noves eleccions. Això sí que no ho volen cap dels partits amb els quals jo he parlat.
Sí, per tant, tampoc Ciutadans, PSC i PP.
No.
Bé, gràcies, Teresa Carrera, Joan Morell i Josep Vilavelló. Un plaer ser amb vostès. Vigilin amb la neu i el fred. Adéu-siau.
Molt bé, adéu, bona tarda.
Arribem a 6:45.
El mirador de l'actualitat.